Té futur la clàssica? Per què molts joves no van als concerts clàssics? Té sentit programar sempre les mateixes obres? Què la faria més atractiva? Joves, músiques amb visió crítica. Arriben les músiques empoderades.
Benvingudes i benvinguts a Catalunya Música. Comença un nou programa de les músiques empoderades, la tertúlia musical d'aquest canal musical. I aquest diumenge m'acompanyen.
Marina Sala, violinista. Mar Medinyà, historiadora de l'art i violoncel·lista. I Marina Arrufat, violinista.
Com esteu, noies?
Molt bé.
Bé, et diuen molt bé, però es veu que estan superrefredades. M'han avisat, podem esternudar. Escolteu, avui començarem parlant amb el contrabaixista Manel Fortià i li hem preguntat què canviaria del món de la clàssica.
Bueno, jo el que faria seria que hi haguessin més oportunitats per veure música en directe, que es promocionés més la música en directe i que des del govern també es tractessin els locals, jo parlo més del món del jazz que es conec, locals de jazz emblemàtics es tractessin com a punts d'interès cultural i se'ls ajudés. Realment, per la quantitat de músics que tenim aquí a Catalunya o bueno, a tot arreu, ara, però Barcelona sobretot és una ciutat on hi ha moltíssims músics amb molt de talent, i sí que és veritat que sap greu de que no hi hagin prou escenaris per mostrar tot això i prou recolzament cultural a nivell institucional com per poder potenciar tot aquest talent que hi ha.
Muntatge de Diego Monroy. Moltes gràcies, Diego. Doncs gràcies, Manel Fortià, contrabaixista i compositor de la peça que sonava de fons, el Hidden Song, que trobareu al disc My Old Flame, amb Marco Mezquida al piano. Noies, Manel Fortià ha parlat de què ha parlat? I esteu d'acord?
Sí,
donar suport als, diguéssim, als locals de... Ell parlava de jazz, però suposo que...
Hi ha molts locals que s'han tancat, i més ara amb el Covid, jo crec. I és una pena, perquè al final la música que es fa en aquests locals moltes vegades és música actual i com... Mm-hmm. Hi ha moltes influències del moment, no? I de fet és on hi ha la innovació en aquests locals, jo crec.
Marina Arrufat.
Sí, jo estic d'acord, sobretot en l'àmbit del jazz, no? Que crec que sí. És ultra precari, perquè si més no, n'hi ha més programació de clàssica, jo crec que en institucions n'hi ha més recolzament institucional. En el jazz probablement sí que és més precari i seria... I sempre els locals els fiquen més problemes, no?, a l'hora de la música en directe.
Sí.
Mar Medinyà, és més precari el món del jazz que el de la clàssica?
Bueno, potser és menys... com dir-ho? Crec que és el fet de tenir música amplificada, que a Barcelona té bastants problemes. Els veïns, els no sé què, els no sé quantos, tenir un ampli normalment porta molts problemes, no? Si vas... Si toca jazz, depèn de com... No ho sé, ho estic tirant aquí pedra sense saber.
No, perquè les jams i tot això no cobren. Vull dir que sempre és bastant precaritzat en general.
Sí, és bastant com relacionat amb estudiants, també, no sé per què.
Perquè no paguen.
Sí, potser sí.
Molt trist.
Tenen poc.
Doncs vinga, comencem. Avui a les Músiques Empoderades volem parlar del valor que tenen els instruments antics. I ho farem a partir d'una notícia que hem llegit i que diu que un grup d'investigadors nord-americans han descobert el secret del so únic dels violins Stradivarius i d'altres instruments construïts al segle XVII i XVIII. Segons la notícia, el secret dels lutiers de Cremona podria no ser l'artesania, sinó els químics contra els cucs. Les troballes publicades a la principal revista de química d'Alemanya han descobert que els antics fabricants de violins van utilitzar bòrax, zinc, coure i alum amb aigua de calç per tractar la fusta. És a dir, que els tractaments químics utilitzats van tenir un paper directe en la creació del so d'aquests instruments, ja que en van canviar l'acústica. Tant si això és així com si no ho és, avui parlarem d'instruments antics. Reflexionarem sobre el valor de l'artesania en un entorn eminentment tecnològic. Ens preguntarem si aquests instruments realment tenen un so diferent, si els milions d'euros o de dòlars que es paguen en una subhasta per un Guarneri o un Guadagnini o un Stradivarius estan justificats i si les històries que envolten cada un d'aquests instruments els han convertit en una llegenda. De fons, la partita per violí sol en si menor, número de catàleg 1002, de Johann Sebastian Bach, interpretat per Isabel Faust, que des del 1996 toca un violí Stradivarius del 1704, de nom La Bella Dorment, cedit pel Landesbank de Baden-Württemberg. Per tant, noies, el nostre tema d'avui és parlar del valor dels instruments antics, un valor que podríem dir que de vegades costa d'explicar d'una manera racional i que s'ha convertit en una mena de veneració extrema. Mar Medinyà.
Doncs jo penso que té molt a veure amb el que parlàvem la setmana anterior o l'altra, de lo del Beethoven.
Sí,
els robots, sí, etcètera. No sé si va ser l'anterior.
Ja. Fa un parell de setmanes.
Fa un parell de setmanes. Va una mica per aquí. És el crec que ve... O sigui, que tota aquesta veneració extrema dels instruments antics, sí, que són aquests tres noms que tu has dit, perquè la resta, el públic general no els coneix. Mm-hmm. O sigui, hi ha molts lutiers antics i venerats, etc., però Stradivarius...
Els Amati, no? També hi ha.
Sí, però vull dir, Stradivarius és fins i tot una botiga, saps? Que a mi l'altre dia, no sé
què
em va dir...
Que no té res a veure, no?
Inditex, no? Clar, sí, sí, però vull dir que jo l'altre dia estava preparant aquest guió i no sé qui em va dir alguna cosa de Stradivarius i vaig pensar... dels violins? Però què dius? Estava parlant de la botiga, vaig trigar un rato.
Però el símbol és un violí, em
sí,
sembla.
Sí,
és com
és
una
un
clau de sol. O...
Una clau...
Un
sí, no sé
bueno,
bé.
Però vull dir que
sí, sí,
és tan pop culture que fins i tot és una botiga.
Sí, sí.
I pensar que això té molt a veure amb la veneració que fem nosaltres de la història europea barra barroca barra romàntica de la clàssica, que no ens pertany a nosaltres. A nosaltres geogràficament i històricament no ens pertany per res. Però és com aquesta mena d'aura de màgica, no?, dels lutiers de Cremona, que
sí,
eren
sí,
uns artesans com qualsevol altre, que feien instruments com qualsevol altre, que ara tothom s'està posant les mans al cap, però vull dir, que feien la mateixa feina que una altra persona, saps? I que hi havia molta gent que ho feia. I penso que sí, la història i la indústria ha procurat que això fos així, mm-hmm, igual que en el món de l'art. S'ha procurat que certs noms arribin a vendre's per milions de dòlars, però això no passa perquè sí. Això passa perquè la indústria s'ha cuidat de fer que això sigui així per X interessos.
Aquí tenim dues violinistes, les dues Marines, que estaven escoltant atentament. A veure, va, Marina Sala.
Home, és que, a veure, és que això és un tema molt complex, jo crec. Vull dir, tampoc crec que és difícil opinar, sí, sense saber suficient, no? Perquè, clar, per exemple, a Cremona hi ha una tradició...
Sí.
Supergran. Jo, de fet, vaig anar a provar violins a Cremona una vegada.
Què em dius ara?
Sí, perquè volia... Bueno, vaig anar de pas, vull dir, tampoc vaig anar expressament. Però sí que veus que hi ha una història allà, que no vull dir que hi hagués només un artesà que fes els instruments, sinó que és una tradició molt llarga del nord d'Itàlia, no? I de com es van crear aquests instruments. Llavors... No sé fins a quin punt... O sigui, jo crec que sí que hi ha màrqueting en l'Stradivarius, en el nom Stradivarius, segur. Però, bueno, jo tampoc diria que són pitjors instruments. Vull dir, jo crec que realment tenen un valor molt gros. Si no haurien tampoc arribat a ser tan famosos, no? Potser, no ho sé.
I l'altra Marina, què diu?
A mi, d'este tema, sempre m'ha sorprès lo poc que sabem.
Clar,
en general,
sí,
no? I trobo que això és... Igual lo més bonico, no? Que
sí,
tenen un valor que sonen preciosos quan sonen preciosos, no? Vull dir que tot el valor que tenen no saben ben bé per què és, no?
Uh-huh.
I entenc que lo romàntic d'això i lo bonico, lluny de que valga una milona i puguem estar més o menys d'acord en si és excessiu, no? Lluny d'això és que n'hi ha unes condicions que no se repetiran mai, no? Unes condicions que, inclús meteorològiques, no? A les que se van exposar els mateixos arbres per treure la fusta,
sí,
tot això,
mm-hmm, sí, sí,
que en aquell moment, pues, d'una manera construïdes, van generar-hi aquest so que, bueno, que se diu que a vegades és inconfundible o no, però realment són increïble, no?
Sí.
I me pareix preciós que ningú pugui donar una explicació a ciència certa, no?
Ja. Yeah.
Trobo que això és bonic. Més enllà d'això, no sé si puc dir molt més. Perquè
sí, que ens dirà que moltes més coses. Jo crec que sí, ja l'anirem punxant.
Bueno, però quan el valor com econòmic, sí, sí, no, sí, i tot sí. Això, me pareix que és aquest conjunt de casualitats sí, que ens donen un instrument que és irrepetible, això me pareix que és lo valuós, no? I bé, que no sàpiguem justificar-ho ben bé, que és com, ai, doncs no sé.
Però sí que és veritat que, per exemple, el violí, el violí com a instrument en si, és un instrument que va tenir molt de pes en una certa època, sí. I sobretot a Itàlia, i els compositors escrivien mm-hmm. molt per violins, sí. Llavors hi havia molt com aquesta història, no? O aquest voler fer un instrument increïble perquè realment els compositors estaven escrivint molt sobre per aquest instrument, no? Llavors...
Sí, però també s'ha fet moltíssima música per pianoforte i no sabem res dels pianofortes i de la loteria dels pianofortes o yeah. de les violes de roda. Mm. O sigui, durant segles s'ha fet música per viola de roda i no tenim ni idea ni de qui feia les millors o les pitjors violes yeah. de roda, saps? Ni, ja, ni els museus estan plens, ni les subhastes, ja no diguem, clar. Ni de pianofortes, ni de violes, ni de...
Certament.
O sigui... S'ha escollit, això no és gratis, segur. No. No dic que hi hagi una mente perversa que hagi decidit, no, fem això, però que és com una... Que no hi ha res gratuït, penso.
No, saps? I els compositors canònics, els pilars, no, de la música occidental, tots han composat pa violí. Sí, vull dir que, clar, sí, és per sí, això clar. Que tenim uns instruments també...
No, sí, sí,
que
sí.
Tenim.
Certament. Sí, sí. Fem un canvi de música i continuem.
Marina Sala.
Això és un disc que es diu Not Our First Goat Rodeo,
sí.
Que és del Yo-Yo Ma. Que
t'agrada,
toca...
t'agrada. Sempre,
m'agrada, sí,
sempre
sí.
Que pot ens el porta.
És que m'agrada molt aquest home, sí, sí.
Sí, home, sí, a mi també.
I, bueno, a veure, més enllà de que Yo-Yo Ma toca amb un Stradivari, no? Però m'agrada molt aquest disc sí. I el trobo molt interessant perquè justament barreja sonoritats molt diferents. Aquesta peça en concret es diu Scarcely Cricket.
Sí.
I bueno, era guai, vull dir que no l'he portat en si per res, sinó perquè m'agrada molt l'obra i perquè el Yo-Yo Ma toca un Stradivari. I és també graciós veure com l'Stradivari, tan associat a música clàssica, en realitat, òbviament, es pot fer servir amb qualsevol tipus de música, no? Vull dir que...
Evidentment, evidentment. Doncs mentre sona aquest Stradivari amb el Yo-Yo Ma, sentirem un altre violinista. Ja va fer una participació a les Músiques Empoderades, que és la Elena Rey, però a més li van preguntar quina relació tenia ella amb el seu instrument, si sempre havia tocat el mateix instrument, i ens va contestar tot això.
Doncs mira, ara mateix estic tocant amb un Peter Greiner, que és un violí fet a Bonn, aquest en concret, és un constructor europeu fantàstic, alemany, i aquest violí en concret per mi és molt especial perquè és el violí que havia sigut de la Vera Martínez Méndez abans que tingués el violí que té ara. De fet, és un violí que em va deixar la Vera fa molts anys, perquè el meu no en recordo, que no sé si algú li havia passat el violí i el tenia el luthier, i la Vera em va dir, coge el mio, perquè ella s'havia comprat ja el violí nou i aquest no el tocava ningú, fes-lo servir fins que faci falta, i per mi té un pes emocional molt, molt gran. Un, perquè el violí em vaig enamorar des del dia 1, m'encanta, i dos, perquè havia sigut una de les persones que més admiro, que és la Vera. Bueno, més o menys la mateixa època que va passar tot això, em van cedir un instrument, un Contreras fantàstic, meravellós, de 1750, que he tingut la sort de tocar, han sigut 5 anys. Meravella, o sigui, un instrument que ha vibrat tantíssims anys, bueno, un privilegi, la veritat. Mira, just ara he estat uns dies amb una amiga, amb una companya, que la Universitat on estudia ha fet un concurs i ha guanyat un concurs que li han deixat un Guadagnini, que val molts diners, no? Llavors ella podrà tenir aquest violí durant un any. I coincidíem ara treballant i, clar, era en plan, és que haig d'anar, o sigui, per contracte, diguéssim, jo no em puc separar d'aquest bitxo en cap moment, no? Llavors és dinar amb el violí a l'esquena, caminar, lavabo, tot, vull dir, no és un tema, allò dels instruments és un tema.
Marina Arrufat, va dient que sí amb el cap, va dient que sí. Què?
No, perquè just jo també he coincidit en l'amiga esta de la que parlem, i sí que és veritat que estava com... Bueno, a mi me va dissar el violí, me feia por tocar-lo, perquè era com...
Clar.
Clar, de repente tens molt de valor a les mans i...
I que t'arribi un violí així, que te'l cedeixin, que és que has guanyat un premi, que una fundació vol apostar per tu com a violinista i et dona un instrument que, en teoria, doncs, sona molt millor que qualsevol altre.
Sí, en este cas és perquè va guanyar un premi, un concurs de la universitat, i sí que n'hi ha fundacions que cedeixen els instruments, no, a intèrprets que consideren que els poden aprofitar, perquè, clar, econòmicament la gran majoria de població no s'ho pot permetre, no?
Clar. Jo recordo la Marina Sala fa la temporada passada que explicava si de vegades sabessin què portem a l'esquena, potser no aniríem tan tranquil·les, no?, sortint d'un, doncs, d'un concert cap a casa, no?, perquè ostres, no, la gent, no t'ho pots pensar, no?, que a vegades aquests instruments tinguin aquests preus.
Clar, a veure, hi ha gent que sí que ho sap, vull dir, per això es roben violins. Clar. De fet, fa poc es va arribar un violí, per si algú ho sap, que està circulant per les xarxes.
Sí?
Sí, un violí bastant antic, diria de 1800 i pico.
Carai.
Sí. I, però bueno, sí, vull dir que es cometen molts robatoris de Stradivarius, però en realitat, vull dir, realment els instruments valen molts diners, no? I no sé si hauria d'estar dient això per la ràdio, però...
Canviem de música, vinga. Marina.
Això és un nocturn de Lili Boulanger.
Lili Boulanger.
Interpretat per la Janine Jansen, que és una altra violinista que també té un Stradivari.
Sí.
Crec que des de fa bastant.
Uh-huh.
I bueno, realment és que aquests instruments és molt fort perquè tenen molt de so. O sigui, quan els escoltes, vull dir, pots estar llunyíssim i és com si el tinguessis gairebé al costat, no? I això em sembla bastant fascinant dels instruments.
Perquè en realitat la sonoritat dels Stradivari i també d'aquests Guarneri ha estat motiu de molts estudis, no?
Sí, totalment. Per això a vegades també és una pena. Per exemple, aquí als Reis tenen una col·lecció de Stradivari que només la deixen, no sé si algunes vegades l'any, per quartets, el quartet Casals, el
Quiroga.
El Quiroga, no? Han fet servir aquests instruments, però a vegades penses, a veure, o sigui, realment aquests instruments són increïbles, vull dir,
clar,
no pot ser que els toquin una vegada a l'any, o potser, no sé, potser és més d'una vegada, però vull dir que em sembla increïble que no es puguin cedir a gent que els utilitzaria per tot, no? Vull dir, no sé.
Perquè deuen estar dins una vitrina, no? Entenc.
Sí, dins d'una vitrina.
Clar, imagina't. I la Mar Medinyà ens ha dit que s'han fet també diversos estudis sobre la sonoritat dels Stradivarius.
Bueno, vaig estar buscant coses.
A veure.
I vaig trobar que una senyora que es diu Clàudia Fritz i un senyor que es diu Joseph Curtin,
sí,
que ella és científica, és acustiòloga?
Doncs mira,
sonòloga.
Segurament no.
Com?
Sonòloga?
Sonòloga.
Sonòloga.
Però acusticòloga podríem acceptar, no? Sí.
I ell, que és luthier, van estar fent estudis als Estats Units sobre l'acústica dels Stradivarius i van fer tot, clar... A més, deia de l'estudi que no havien pogut fer l'estudi amb gaire gent perquè eren tan supervaluosos els instruments que no podien provar-ho amb 200 persones. Llavors, que només ho havien provat amb poques desenes de gent, tots ells professionals
tots
i tal.
Tots professionals.
I deia que la gent no era capaç de distingir el so d'un Stradivari del so d'un violí nou.
Nou.
Amb els ulls tapats i no sé què. I, bueno, era un article molt llarg, i explicava, doncs, que havien fet diverses proves, una prova amb els ulls tapats i en una sala no sé com, tocaven un violí i després tocaven l'altre, i els hi feien dir quin els hi havia agradat més, després els hi feien dir quin tenia una acústica més així o més aixà, i no, la gent no era capaç de distingir-ho. I vaig estar llegint molts articles al llarg de molts anys, que és el que deia la Marina, ningú sap dir per què els Stradivarius són així, però és que a més es veu que molta gent tampoc sap distingir-ho. Si t'ho posen en directe, clar, jo crec que en diferit, diguem, en un CD encara menys.
I,
però...
i les nostres violinistes ho sabrien distingir, creieu?
Dona, jo n'hi ha coses... Perdona.
No, digues.
Jo n'hi ha coses que sí que sent molt, no? Fa dos dies una companya meva, una violinista, va vindre a casa perquè s'està mirant un violí nou,
sí,
i el vam estar provant i teníem un violí antic i dos violins nous. I sí que se sent quan un violí està fet nou o quan porta molts anys.
Clar,
no?
Quan sí. Dius nou, vols dir un violí comprat a un luthier? O
un fet, just fet aquí
fet ara.
Fa dos anys, no? Sí. Això seria nou.
D'acord.
El meu, per exemple, és de 1950 aproximadament, sí. No se sap segur. Però, clar, ahí sí que notes una diferència, no? I, en este cas, el meu, per exemple, tenia com ja un so més fet, més redó, i,
sí, sí, sí.
I ahí sí que n'hi ha una diferència. Jo no sé si... Jo crec particularment que no podia diferenciar entre un Strat i un Guadagnini igual, no?
Sí.
Jo, i tinc amics que diria que sí que ho podríem fer, eh? Vull dir que n'hi ha gent que s'atrapa molt en totes aquestes coses i va molt, molt enllà. Jo particularment, el que sí que sé, que és bastant clar, sol ser quan és un instrument nou o un instrument antic, quan el so... No sempre, òbviament és una regla que pot fallar moltes vegades, no? Però això sí que sol
sí.
Cantar molt.
És que clar, la cosa dels instruments nous sí. I antics també és, o sigui, clar, el so pot anar canviant molt. Vull dir que tu pots comprar un instrument nou que sona increïble en aquell moment quan s'acaba de fer, però el que realment importa és com evoluciona aquest so, perquè la fusta va sí. Canviant, la fusta no és sempre igual. I es modifica molt amb el so de qui toca aquell violí o de si el violí ha estat parat i no ha estat tocat, per exemple, si tu toques un instrument que porta molts anys sense tocar-se, fins que no es torna a obrir, passa temps, o bueno, a vegades depèn, no? Però...
De fet, llavors... fa poquet, Marina, vaig escoltar una violinista que parlava de que només agarren un violí.
Sí.
De qualsevol persona sabia dir si l'intèrpret era bo o no.
Oh.
Depèn de quanta ressonància tinguin els harmònics.
Però
no?
Clar, perquè... Exacte.
Això sí, pot
sí,
ser.
Sí. Sí.
Mare meva.
Sí, sí. Perquè si és algú que toca molt bé, els harmònics ressonen molt, aquesta ressonància està molt, molt oberta o molt... O sigui que els harmònics sonen molt bé i llavors, clar, el so és que canvia molt. Llavors, per això també els Stradivari segurament com al llarg dels anys han estat tocats per gent increïble, perquè sempre han estat cedits d'un gran intèrpret a un altre gran sí. Intèrpret, doncs sí. Segurament també per això tenen aquest so, no?
Per tant, podríem dir que la fusta té com memòria sonora.
Sí.
És això, seria això?
Sí.
Mare meva. Diego, ja n'aprendrem de coses. La fusta té memòria sonora. Tu t'hi fixes en això?
Clar, i tant d'instruments com de, per exemple, canyes o boquilles o el sí. Que sigui. Les boquilles de grans intèrprets de jazz estan valoritzades a grans quantitats de diners perquè les ha tocat Michael Brecker o les ha tocat John Coltrane o qui sigui, i llavors per això són més cares, no perquè sí, saps?
Clar, per tant, vosaltres, si us dic, seria justificat que se subhasti un violí Stradivarius de nom Lady Blunt el 2011 i que un comprador desconegut en pagui 11 milions d'euros? Llavors, si vosaltres hi trobeu que tenen tantes sonoritats...
Jo n'hi ha un punt que me desoriente.
O
sigui,
no m'estranya. A partir dels 3.000 euros ja ens perdem.
És que...
Ja no sabem valorar.
N'hi ha un punt que, clar, totes passem per una etapa, no?, de busca d'instrument i és entre preciosa i horrorosa. Perquè,
sí, sí.
O sigui, n'hi ha un punt que no saps ja que sona millor, que no, i al final te colarien un violí de 100 euros i, saps, i ja com estàs tan perduda, vull dir que realment t'explota el cap en totes aquestes coses. Jo, clar, jo mai ho pagaria, entre altres perquè no ho tinc, però no
clar,
sé.
Si ho tinguessis, per exemple, tens una fundació i tens milions i milions, tu creus que valdria la pena?
Buah, és que ahir es ficam en un berenjenal, però jo particularment no ho pagaria, yeah. Realment. Perquè, a més, pense que si no toques molt, molt bé, arriba clar. Un punt en què hi ha la diferència,
yeah.
Sí. Millor t'he dedicat a estudiar, saps? I,
clar.
Però, perquè, clar, parlarem de Janine Jansen, però a Janine Jansen li donaries una
clar.
Llauna i sonaria increïble, saps? Clar,
clar.
Sempre el límit, no?
Escolteu aquest so. Doncs la persona amb qui parlarem ara mateix coneix molt bé aquest so.
I aquest diumenge truquem la Mireia Ferrer, l'única lutiera i arquetera de la demarcació de Tarragona. És una artesana de la fusta, dels instruments musicals. Acaba de guanyar el programa d'acceleració empresarial Tarragona Open Future, un programa que l'ha ajudat a consolidar la seva empresa en el territori. Mireia Ferrer, bon diumenge.
Hola, bon dia.
Mireia, explica'ns una mica quina feina fa una lutiera al segle XXI.
Doncs mira, així la gent que som lutier, els artesans de la loteria, ens dediquem a construir i a restaurar instruments. Jo em dedico especialment als instruments de corda fregada moderna, és amb el que estic especialitzada. Però si ens remuntem al que vol dir la paraula, loteria ve de lut, que traduint vol dir llaüt. Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs tots els lutiers són els que fan instruments de corda, però bueno, com us dic, en el meu cas, jo estic especialitzada en instruments de corda fregada moderna i també en els seus arquets, que etimològicament ve de archer, que és la paraula per designar els arquets a l'estat francès.
Avui a les Músiques Empoderades parlem del valor dels instruments antics. I jo et volia preguntar què tenen els instruments antics de corda que els fa tan especials i alhora tan valuosos?
Clar, a veure, ens podem remuntar per entendre aquesta importància d'aquests instruments, aquesta qualitat. Jo vull recalcar que els lutiers de l'època eren uns genis, perquè el que podem destacar d'ells és que van arribar a inventar el violí, que encara avui en dia utilitzem. O sigui que aquests lutiers, aquestes persones, van estandarditzar aquests models i aquestes mides. A més de tota aquesta especialitat que tenen com a instruments únics, avui en dia ens han arribat amb aquesta qualitat perquè tenien molt bon material, tenien molt bones fustes. A l'època, el transport d'aquesta matèria prima es feia per rius i a la zona nord d'Itàlia doncs, ho transportaven pel riu Po, transportaven les seves fustes properes dels Alps mateixos i les tenien tots els boscos d'allí per ells, bàsicament. Vale? Podien elegir el millor material.
Sí.
Per construir un violí utilitzem majoritàriament les fustes d'arç i d'avet i ens interessen que aquestes fustes creixin lentament, o sigui que tinguin hiverns freds. Llavors, doncs, els Alps hi ha molt bon material, com ara també agafem fustes dels boscos de Romania, de la República Txeca. Llavors també tenien que els instruments avui en dia són molt estables perquè aquestes fustes estan molt seques, han passat molts hiverns i molts estius i això els converteix en molt bons instruments de que aquesta fusta realment és molt estable, com dic. Llavors també el que tenien aquests instruments clàssics és que tenien molt bon coup de main, que diem en francès, que tenen molt bon cop de mà, són treballs molt ben fets, treballs artesanals molt ben construïts.
I que es paguin, per exemple, 15 milions d'euros per un Stradivarius és una cosa, és un valor justificable? Tu com ho veus, això?
A mi em costa entrar amb aquests números. A mi em costa molt trobar la diferència entre 15 milions d'euros o 30.000 euros, no? O 50.000 euros que pot valdre ara un instrument d'un lutier molt bo. Tots aquests preus venen doncs, de valors de mercat, no? De grans cases, de grans correderies de cases que el que fan doncs, és vendre com a obres d'art aquests instruments, que són obres d'art, perquè són instruments molt ben fets, però a mi em costa entendre tot aquest negoci que hi ha darrere.
Últimament s'ha publicat fa pocs dies una notícia que diu que el vernís seria potser l'explicació de la qualitat de violins Stradivarius. El vernís, que era una barreja de diferents substàncies químiques i que això ha donat aquesta sonoritat a aquests violins. Això pot ser una hipòtesi creïble?
Jo no m'acabo de creure aquestes hipòtesis. Sí sabem el que tenien aquests vernissos. Abans anaven a la drogueria, al boticari que havia allí. Els vernissos els treien doncs, de qui feia els vernissos, no? Però actualment tots aquests vernissos han estat retocats. O sigui, hem de pensar que eren vernissos fets a l'oli, deixats a secar al sol i que amb tants anys han degradat. Per tant, li han ficat una nova capa. Avui en dia tenim moltes eines tecnològiques que ens han ajudat a desxifrar tots els materials que porten aquests vernissos i també els utilitzem avui en dia. I tenim receptes molt, molt estables, molt estudiades i molt ben fetes a laboratori, que ens permeten sempre exactament ficar-hi la mateixa quantitat de tot. Per tant, no crec que sigui la qualitat tímbrica d'aquests instruments és més per la matèria prima, no pas pel vernís que ficaven.
Mireia, i com heu incorporat vosaltres les tecnologies en un ofici tan artesanal? És un camí prou explorat, aquest, de les tecnologies?
No, hi ha molt camí encara per explorar, però bueno, ja s'ha fet molt. Hi ha el que són programes informàtics perquè ens ajuden a veure realment com es mouen les tapes, bueno, cada una de les parts, i això ens ajuda a entendre quin és el moviment real d'un violí quan es toca. També tenim màquines que, amb rajos X que podem veure exactament com és per dintre, si té algunes restauracions fetes sense tocar l'instrument sempre, i també ens ajuda a veure la densitat de la fusta, les seves propietats físiques de la fusta. Però encara hi ha moltíssim treball a fer perquè les tecnologies no poden substituir el nostre treball, encara.
Digue'm les tres eines imprescindibles per la Mireia Ferrer quan es posa a treballar en el seu estudi. Uh-huh. Quines són les tres eines que dius no puc fer res sense què?
Sense un ganivet. No puc fer res sense
un ganivet. Molt bé. Sí. Què més?
Sense una llima.
Una llima?
I sense un formó i una gúbia. Sense aquestes eines no treballo. I després hauria de dir un ribot, també, si em deixes dir una quarta eina.
I tant que te la deixo dir. Molt bé. Escolta'm, ja per anar acabant, el fet de ser dona és una cosa poc habitual en aquest ofici vostre? O hi ha moltes dones? N'hi ha hagut moltes?
Sí, i tant. A veure, bueno, com amb tots els oficis o com a la majoria d'àmbits de la vida, els oficis són masculinitzats. A veure, costa trobar dones, però cada vegada en som més. Som més i estem més unides i ens fem recolzament. Puc dir que abans hi ha moltes evidències que ens diuen que les dones treballaven als tallers, però no trobem cap feina assignada. Vale? Inclús havia legalitzat que les dones no podíem treballar i no podíem ser caps d'un taller si no és que eren viudes i no teníem cap descendent masculí que
imagina't,
fos treballador. Vale? O sigui, sempre tots els impediments i així. Però bueno, actualment ja et dic que cada vegada som més i estem dins dels gremis de lutiers i fem donar la nostra veu.
Doncs Mireia...
Però, això moltes vegades, jo m'he trobat que l'opinió d'un home preval sobre la meva i he de fer molts esforços perquè la meva feina sigui reconeguda com la de qualsevol altra persona.
Déu-n'hi-do. Mireia Ferrer, moltes gràcies per aquestes respostes, per aquestes explicacions, perquè ens has situat molt bé com està el món en què tu treballes i aquest món tan important i tan artesanal que dona tant de plaer a tantes persones. De la botiga Mireia R. Ferrer, Lutier i Archetier, ho dic bé, de Tarragona.
Sí, perfectament.
Moltes gràcies i molt bon diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres també per comptar amb mi. Gràcies.
Noies, què us ha semblat la conversa amb la Mireia Ferrer, lutier i arquetera de Tarragona? Què en destacaríeu del que ha dit? Ha dit moltes coses.
Jo pensava que era molt interessant el que ha dit del mercat, el mercat de l'art, que al final és que el mercat de l'art és el que mana, i si aquests instruments es tracten com objectes d'art, doncs és normal, entre cometes, que no moral, que arribin aquests preus. I després també pensava el que ha dit del vernís. Clar, és que tendim a romanticitzar aquestes figures, i al final Stradivarius era un senyor que vivia en el seu poble o a la seva ciutat, que era normal, igual que tots els compositors, grans compositors de la història, no sé què, eren senyors normals que tenien el seu ofici, el seu taller, i se n'anaven a comprar els materials, no se n'anaven a buscar un unicorn i tallar-li la banya i no sé què, se n'anaven al seu veí que venia a vernís. I pensava que ella ho ha explicat d'una manera traient-li molt ferro a l'assumpte, que penso que és el necessari.
I tant. Marina Rufat, què t'ha agradat? Què t'ha sobtat de la conversa?
Bueno, he après, perquè n'hi havia com coses que realment no tenia ni idea. I m'ha agradat sobretot saber que o sigui, jo realment sempre he tratat de homes a l'hora de portar el meu violí a reparar o el que sigui, i m'encanta saber que n'hi ha una dona i que diu coses tan interessants. Vull dir que, sobretot, això és el que més m'ha agradat, realment. M'ha paregut que parlava molt bé i que era molt interessant tot el que deia.
Molt bé. Marina Sala.
És veritat que això dels preus, com ha dit la Mar, és que realment té molt a veure amb la demanda i com el mercat es beneficia d'aquesta demanda, no? Mm-hmm. I fa bastanta ràbia, la veritat. Tot el tema de subhastes, de violins, és que tot això és un món increïble i molt... Vull dir, molt per gent rica, diguéssim.
Home, sobto una mica, no?, que una persona que s'hi dedica pugui dir em costa entendre el negoci que hi ha al darrere, no? Ella, precisament, que s'hi dedica i que tot el dia deu estar envoltada, doncs, de... Escolteu, noies, ens queden moltes coses per comentar. Ens queda, per exemple, ens faltaria parlar d'un tema que a la Mar Medinyà li interessa especialment, i ja mira, ja m'està mirant, la loteria i gènere. Ens faltaria parlar dels diferents tipus de lutier. Hi ha lutiers d'instruments antics, d'instruments moderns, de diferents instruments, del valor no econòmic dels instruments antics. Farem una segona part.
Sí.
Us sembla? Sí?
Molt bé.
Doncs fins aquí les músiques empoderades. Ens han acompanyat la Marina Sala, la Mar Medinyà i la Marina Rufat. Diego Monroy, gràcies pels muntatges. Us ha parlat Rosa Maria Bartrol i Joval. I la setmana que ve, què farem? A veure, què farem? Ara hi ha una sorpresa.
No ens en recordem.
Ja ho dic jo. Música als hospitals, música terapèutica. Sempre va bé tenir aquí la... Ens retrobarem la setmana que ve a Músiques Empoderades, a Catalunya Música, salut i molta música.
Músiques empoderades, mirades joves amb ulls crítics.